Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El Consell d'Alcaldes de l'Alt Empordà reclama a la Generalitat un pla plurinacional d'inversions pels ajuntaments de Catalunya, una petició que demana un pla similar al pla d'obres i serveis per tal que els ajuntaments puguin fer front a les despeses de millora, tant d'equipaments com d'infraestructures municipals. El de l'Alt Empordà no és el primer Consell Comarcal que fa aquesta petició. Prèviament, el Consell Comarcal de Ripollès, del Ripollès també ha engegat aquest tràmit. Mercè Mainé, Ràdio Vilafant, més detalls, sisplau.
Bon dia. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a petició dels alcaldes de la comarca, demanarà a la Generalitat de Catalunya que creï un pla plurianual d'inversions pensat pels ajuntaments de tot Catalunya. Un pla que els alcaldes de l'Alt Empordà han vist necessari davant la crisi econòmica dels darrers anys, que ha fet que els ajuntaments hagin vist reduïda la seva capacitat d'inversió a causa del mal finançament municipal. Els alcaldes de l'empordanesos reclamen un pla semblant al Pla Únic d'Obres i Serveis per tal de disposar de més diners per poder afrontar obres i infraestructures als municipis. La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà és Montserrat Mindan.
Vam arribar al seu neguit perquè aquesta partida és important per a ells i el que van fer en el Consell d'Alcaldes va ser ratificar una proposta que s'aproparà en el plenari del Consell i que ve a sol·licitar a la Generalitat que, encara que desapareixi el POUSC, doncs que pensin que els pobles petits tenen necessitats econòmiques per poder fer inversions i que el que sol·licitem és que pensin en alguna altra línia.
Els alcaldes de l'Alt Empordà recorden que el finançament que l'Estat atorga als municipis depèn en gran mesura del nombre d'habitants empadronats, i això té especial rellevància a la comarca, on els seus 68 municipis, 50 tenen menys de 1.000 habitants i 11 estan sempre entre els 1.000 i els 5.000 habitants, i 6 estan entre els 5 i els 20.000. Únicament la capital, Figueres, supera els 20.000 habitants.
Gràcies, Mercè. Més qüestions. Referent a educació, l'Escola Pia de Balaguer impartirà cursos de narrativa audiovisual als seus alumnes a càrrec de l'Escola Superior de Cinema d'Audiovisuals de Catalunya. Ràdio Rosselló, Vicenç Berman, bon dia.
Bon dia. L'Escola Pia de Balaguer ha endegat aquest any un nou projecte anomenat Cinema Base, on els alumnes de segon i tercer d'ESO reben cursos de narrativa audiovisual de ficció i narrativa documental respectivament, que són impartits per professionals de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Júlia Vilalta és la directora de l'Escola Pia.
Són alumnes que el seu món i la seva comunicació ara ja és audiovisual i en tot cas perquè coneguin doncs, això, les estratègies, la metodologia, com explicar allò que volen, doncs, no únicament a través de l'escriptura, sinó també a través del món de la imatge.
Els alumnes treballen amb un programa basat en el concepte d'aprendre fent a través de desenvolupament de projectes en grup. Jordi Boguet és professor de l'Escola Superior de Cinema.
Aquests cursos de 20 hores que impartim, sobretot, es basen en la pràctica. O sigui, nosaltres els donem uns exercicis amb molt poques explicacions, però amb unes pautes molt clares, i ells són els que experimenten, juguen amb la narrativa, no? Amb les càmeres, en aquest cas amb els iPads, munten i a través d'aquests exercicis, no? Anem inculcant doncs, la teoria. No?
L'Escola Pia de Balaguer ha estat el primer del municipi en acollir el projecte Cinema Base.
Gràcies, Vicenç, i no deixem de parlar de cinema, perquè ahir la nit es va celebrar l'onzena gala dels Premis Gaudí que organitza l'Acadèmia del Cinema Català. El film Entre dos aguas, del director Isaac Vilacuesta, va ser el gran protagonista, amb 7 premis, entre els quals el de millor protagonista masculí i la millor direcció. El guardó de la millor pel·lícula se'l va endur Les distàncies, d'Helena Trapé, un acte dirigit per McLary que des de bon inici va jugar amb l'humor i amb la màgia. Aquesta és tota la informació que us havíem d'explicar a aquesta hora. Gràcies per la seva atenció.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Abona't a la T5. Si ets seguidor incondicional de l'Espaiter i vas habitualment a veure els espectacles de la programació estable, et proposem l'abonament T5, on podràs escollir 5 espectacles d'un llistat d'11. Per si no ens tornem a veure, musical, dissabte 9 de febrer. Cobla Montgrins, homenatge a Pere Rigau, dissabte 23 de febrer. JP Pimeni and the Black Bells, Black Music Festival, dissabte 9 de març. Shirley Valentine de Willie Russell, dissabte 16 de març. Hi ha res més avorrit que una princesa rosa? Dissabte 30 de març. El preu d'Arthur Miller, dissabte 6 d'abril. Biflats, Humus Man, dissabte 13 d'abril. La Traviata, Orquestra Martín i Soler, dissabte 20 d'abril. Escape Room, de Joel Joan i Héctor Claramunt, dissabte 27 d'abril. Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie, dissabte 11 de maig. El flautista de Hamelin, diumenge 19 de maig. Recorda, abonament T5. Per només 50 euros gaudiràs de 5 espectacles amb uns descomptes extraordinaris. Ho pots adquirir a l'Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i espaiter.cat.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les 10, són les 11, són les 11 i 6 minuts del matí. Sigueu molt benvinguts al Més Calent a l'Aigüera, des d'ara i fins a la 1.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Tot l'any, els dies de cada dia, és a dir, els dies negres de calendari. Amb un repàs a dades, curiositats de la jornada, a temes divulgatius i entreteniment. Entreteniment, sobretot, per fer-vos passar la jornada una mica més àgil. Sortim d'un cap de setmana espès, atapeït d'activitats. Activitats, sobretot esportives, les més multitudinàries, com ara la cursa de la dona que va tenir lloc ahir al matí amb més de 1.300 persones participant-hi. Més de 6.500 euros de recaptació que es podran destinar a una causa noble com a contra la diabetes. I tot plegat fent esport, tonificant el cos, fent una bona passejada o una bona trotada. 5 quilòmetres era el recorregut que es va fer entre l'Escala i Empúries i tornar cap a l'Escala. La platja presentava ahir un aspecte immillorable. Però si parlem d'esport, també hi va ser una cita ineludible, la festa de l'esport que celebrava divendres al vespre al Museu de l'Anxova i de la Sal. Un dia de trobada entre tot el sector, un dia de reconeixement de les millors classificacions o les millors gestes d'esportistes locals, com és el cas de Valeri Fernández, que en va ser el protagonista per la gesta de l'any, la gesta d'assolir la primera divisió. Arribar a la primera divisió de futbol i fer-s'hi un lloc, i com va demostrant setmana rere setmana, anar-s'hi estabilitzant i consolidant. Valeri Fernández, sense anar més lluny, ahir va jugar tot el partit sencer contra el Barça. El resultat no en parléssim gaire, però sí que Valeri Fernández ja té el seu nom propi a la primera divisió. Tenim dues hores per endavant per fer-nos companyia, perquè nosaltres us en fem si voleu. I en la mesura que vosaltres hi sou, o hi sigueu, o ens seguiu, o ens escolteu, té sentit la feina que fem. En aquesta primera hora farem un repàs a la meteo a través del blog d'en Sergi Corral, un resum de premsa per anar ben informats per la vida, per veure quins són els temes més destacats, si més no, a través de les capçaleres de la jornada. Una ullada a efemèrides, sants, aniversaris i d'altres, i seccions ja de contingut com l'un per un de Montse Hidalgo, que entrevista avui el jove escriptor barceloní Sergio Milán Jerez, que ens presenta la novel·la Leyes de Fuego. El dilluns és un dia mínimament esportiu, però sovint, o massa sovint, ens centrem i ens acotem única i exclusivament en aquells esports més majoritaris. N'hi ha d'altres d'esports. Hi ha molta gent que fa esport i que ho fa a les fosques dels focus mediàtics. Avui dedicarem aquesta secció de l'altre esport a conèixer el tir amb arc, de la mà de Núria Batet, presidenta del Club de Tir amb Arc de l'Arboç. I música, n'hi haurà de música, i és clar que sí, acompanyarem tota plegata amb bona música, aquella que en Joan va definir en el seu moment, música de la bona, és a dir, pas qualsevol música, no, música de la bona. Pas a pas, doncs, i el primer pas el fem al costat de la Meteo. Jornada fresca, fresqueta. Aquesta nit en molts indrets s'ha ratllat els 0 graus o fins i tot per sota. No arran de costa, com a més interior, més graus ha baixat la temperatura. En tot cas, ara mateix a l'escala, la temperatura ambient és de 4,4 graus a l'observatori del Club Nàutic, amb una humitat relativa de l'aire del 81%. Una jornada que es lleva grisosa, amb un cel ennuvolat i pressió atmosfèrica de 1.005,4 hectopascals, a pressió a la baixa. A nivell de previsió, per avui cel variable a la primera meitat del dia, amb nuvolades més gruixudes al matí, quan s'escaparà alguna gotellada. A partir de mitja tarda ha de fer net i quedarà un cel serè, això sí, amb l'ambient fred i esventat. Tramuntana moderada de matinada de força 4-6, que al matí calmarà. A primera hora de la tarda tornarà a entrar tramuntana, que es reforçarà de forma notable al final del dia, fins a força 6-8 i ratxes que poden arribar a cops màxims de 70-80 km per hora. A la mar, forta maror de matinada baixant a marejola al matí, a la tarda tornarà a pujar forta maror i tràgol de gregal d'entre metre i metre i mig d'alçada. Si anem una mica més lluny a l'horitzó, demà dimarts s'espera un cel serè a primera hora del matí amb núvols prims que aniran arribant al llarg de la jornada. A migdia quedarà un cel variable i a la tarda i vespre molt més ennuvolat, fins i tot amb alguna gota. La temperatura màxima rondarà entre els 9 i 11 graus, la mínima entre 3 i 5. Això pel que fa a la meteo, la meteorologia que cal esperar les properes hores o fins i tot fins al dia de demà. Mirem portades. Què diu la premsa del dia? Comencem amb la premsa d'àmbit comarcal, el Punt Avui i Diari de Girona, àmbit territorial, si més no. Portada del Diari de Girona. Titular d'obertura, uns 900 gironins han mort esperant la llei de la dependència des de 2013. La província tanca el 2018 amb 15.726 dependents, 860 més que l'any anterior, mentre que 1.400 persones estan a l'espera que se'ls en valori el grau. Entre dos aigües, del gironí Isaki Lacuesta, triomfador als Gaudí. El film va aconseguir el guardó a la millor pel·lícula en llengua no catalana. El regidor ferit de Torroella denuncia l'agressió als Mossos. Estem parlant de l'acte polític d'aquest cap de setmana a càrrec de Ciutadans i que va causar algun aldarull a la plaça de Fora Portal a Torroella. El bisbat estudia si investiga un exmossèn de Vilobí per abusos. Un altre dels temes que ens ha acompanyat aquestes últimes hores, aquests últims dies. Noves denúncies de maltractament o d'abusos de capellans a menors. Mitja portada de Diari de Girona dedicada a l'esport, tot en contra, fent referència a la derrota del Girona davant del Barça, 0-2, i un altre titular fa referència al patinatge i el pavelló de Fontejau que s'omplia de gom a gom per veure aquest espectacle del campionat gironí. El Club Patí Girona s'imposa a Fontejau per davant del Club Patí Olot. Del Diari de Girona saltem al Punt Avui, que obre la seva capçalera avui amb una notícia, amb una entrevista a Jordi Sánchez. I el titular destacat diu: em preparo per acusar l'Estat i guanyar. Entrevista a Jordi Sánchez, president de la Crida Nacional i del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Crec que els fiscals del Suprem fa dies que tenen mal de panxa pensant com provar els fets. I d'altra banda diu també: no entenc com no va renunciar, fent referència al jutge Marchena. Comarques gironines, passar la frontera per omplir el dipòsit. Als conductors de l'Estat francès els surt de compte comprar benzina i tabac. I d'altra banda, hotels gairebé plens durant el cap de setmana del Girona 10. futbol, Girona-Barça també ocupa bona part de la portada. No hi ha miracle a Montilivi, diu el titular. El Girona, que juga bé, no pot batre el Barça, que marca aviat 0-2 en resultat final. I anem cap a les capçaleres editades a Barcelona, el periòdico La Vanguardia i el diari Ara. Començant per el periòdico. Tres víctimes en revelen abusos a Montserrat. Creix l'escàndol de pederàstia a l'abadia. Els afectats descriuen d'una manera idèntica com els atacava el frare Andreu Soler. Tots sabien que el germà fotia mà, afirma un nou testimoni a aquest diari. Centenars de monges violades per capellans és un altre dels titulars que apunta el periòdico a la seva capçalera. I pel que fa a política internacional, en la fotografia central de portada va acompanyada d'aquest titular: fissures en l'exèrcit de Maduro. L'agregat militar veneçolà a Washington anuncia la seva ruptura amb el president. I aquest és el tema del dia a les pàgines 2 a 4 d'aquest diari. Política d'àmbit estatal. La crisi interna obliga Podem a avançar la seva cimera. I també l'èxit de la pel·lícula Entre dos aguas, Isaac i la Cuesta, arrasa amb 7 premis a la Gala dels Gaudí. Això pel que fa al periòdico. Veiem a La Vanguardia. Els mocadors vermells se'n demanen a París a la fi dels desordres. El moviment contrari a les armilles grogues pren per primera vegada la capital. La marxa pacífica reivindica les institucions de França i aplaudeix a la policia. Fotografia central de portada pels Premis Gaudí. Veiem la presidenta de l'Acadèmia Catalana al costat del president Quim Torra i del ministre de Cultura espanyol. Esquerra Republicana refusa les crides a la unitat de la Crida de Puigdemont. Maragall es nega a solucionar el problema de la unitat no resolta de la dreta. I el funeral de Julen, que fa aflorar la tensió continguda, animadversió de la família als mitjans després d'un desplegament mediàtic excepcional. I aquí altre cop un tema que convidaria o ha de convidar a la reflexió de com es tracten notícies d'aquest tipus des dels mitjans, especialment audiovisuals. El Barça aconsegueix a Girona la seva 8a victòria lliguera consecutiva i el Madrid envia l'Espanyol a la zona baixa. Titulars de l'apartat esportiu a la capçalera de La Vanguardia. Veiem l'Ara, el diari Ara, el que dedica més centímetres o més espai a la cultura, els Premis del Cinema Català, en aquest cas, la gala dels Premis Gaudí, celebrats ahir al vespre, la fotografia central de portada, de fet, per Isaac i la Cuesta, amb un gest eufòric o un gest d'una gran potència visual, extret de la gala d'ahir. 7 Gaudís per a Isaac i la Cuesta. Per cert, no ho treu la portada, però ja li afegim nosaltres uns Gaudí marcats també per a l'Escala, a la mesura que Rosa Ros va guanyar premi a la millor direcció artística, ja ho dèiem divendres que n'era candidata, doncs finalment sí, va ser la guanyadora. Un altre tema a la portada de l'Ara: els comuns trenquen la negociació dels pressupostos. Afirmen que no s'ha avançat gens en les reunions sectorials que han tingut fins ara amb el govern. Economia fa una crida a seguir parlant, però reclama al grup del BIAC propostes realitzables. Doncs amb el diari Ara completem aquest repàs de portades. Ara són les 11 i pràcticament 20 minuts. Fem-hi una primera ullada musical. Escoltem a un cantautor bisbalenc, Carles San José, o San Josex, nom artístic, amb tot un clàssic de la seva discografia, el Baix Ter Montgrí. I així ens anem posant a to en el nostre entorn, en la nostra realitat territorial. San Josex, Baix Ter Montgrí.
Hi ha una carretera prop de Terruella que quan passis per allà no deixis de mirar, veuràs com t'agrada el verd d'aquella plana, el gris de la muntanya. Tot és molt senzill però res hi desentona. Jo no sé què té però m'impressiona. que allà passava s'acosta i em va dir: espalleu les carreteres, us coneixeu les dreceres, pel camí respecte ja podeu fugir. El tio es pensava que no érem d'aquí. Una tarda anar fent cua cap a la platja de Fals, esperant per deixar el cotxe, esperant per prendre un bany. Si vols anar per a tallada, val 2 euros una entrada. Tot això és un rotllo pels que som d'aquí. Volem àrea verda al Baix Termombrí. Passis per allà, no deixis de mirar, veuràs com t'agrada el verd d'aquella plana, el gris de la muntanya. Tot és molt senzill, però res hi desentona. Jo no sé què té, però m'impressiona. Vull estrella, via, mata i serra.
Dilluns 28 del mes de gener. Ja acabem o se'ns hi acaba de passar el mes de gener, pràcticament. No ens n'adonarem i se'ns acostarà el Carnaval. Però, en tot cas, que lluny que comença a quedar totes les celebracions nadalenques, 28, sembla que era ahir. 28 de gener, avui és l'aniversari, per exemple, del qui fou primer ministre francès, Nicolas Sarkozy, 64 anys. O és l'aniversari del líder de UGT, d'ara fa una colla d'anys, Cándido Méndez, 67 anys. O és l'aniversari d'un actor com Elijah Wood, 38 anys. Qui és Elijah Wood? Doncs conegut, entre d'altres, per la seva interpretació del personatge Frodo a la pel·lícula del Senyor dels Anells. Si agafem el santoral dia 28 de gener, Sant Tomàs d'Aquino, dominicà, però és també Sant Valeri, Sant Julià, bisbes, o Sant Tirs. Si n'hi ha cap entre els nostres oients, doncs felicitats. Recordem una mica d'història recent. Avui fa un any, dèiem a l'informatiu local d'aquesta casa, que es commemoraran 15 anys que es va tombar definitivament el projecte d'urbanització i camp de golf a Vilanera. 15 anys després, el Fòrum L'Escala Empúries recorda la campanya contra aquell projecte. Això ho dèiem ara fa just un any. I ara fa 5 anys dèiem que l'escola L'Escolapi torna a engegar un curs més, el projecte de Padrins de Lectura, una activitat per fomentar la lectura compartida entre alumnes de diferents cursos i escoles. D'aquí a uns instants ens acompanya Montse Hidalgo entrevistant Sergio Milán Jerez, parlant de la novel·la Leyes de Fuego. Abans, però, hi posem una mica de música, ens deixem acompanyar pels U2 i el You Are the Best Thing About Me.
When you look so good, pain in your face doesn't show. When you look so good, baby, you don't even know. When the world is out, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as the vanishing.
You are the best thing about me, you too. Un tema fantàstic i que ens carrega una mica més d'energia per anar passant suaument un dilluns com aquest. Obrim continguts dins el Més Calent a l'Aigüera d'avui. Cada dilluns, un per un, és una secció de Montse Hidalgo que entrevista a un personatge sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. En aquest cas, el convidat a l'un per un d'avui és el jove escriptor barceloní Sergio Milán Jerez, que ens presenta la novel·la Leyes de Fuego.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Un nen viu un succés tràgic a partir del qual la seva vida tindrà com a objectiu fer justícia. Aquest és el fil argumental de la primera novel·la de Sergio Milán Jerez, nascut a Barcelona fa 33 anys. Es dedica a escriure des de ben jove fins al punt d'aparcar els estudis de criminologia per donar vida a Leyes de Fuego. Sergio Milán Jerez, benvingut, què tal?
Hola.
Primera novel·la, però també primera entrega d'una trilogia.
Sí.
Apunta molt alt, no?
Sí, bueno, crec que la història mereixia fer tres llibres perquè tinc moltes coses que dir, que contar i bueno, crec que ho mereix, la veritat.
Moltes persones que s'hi llencen, com ha fet vostè al món literari,
sí,
ens expliquen els obstacles i les dificultats que han de superar per publicat. Com ha estat el procés per veure aquesta novel·la aquí,
doncs,
com la tinc jo a les meves mans?
Si sóc sincer, el procés ha sigut molt complicat, no? Perquè quan ets un escriptor novel és molt difícil. Si ja aquest món és complicadíssim, quan ets novel encara més. Tens que picar moltes portes perquè et coneguin i la veritat és que m'ha costat. De fet, porto 10 anys amb això, o sigui, jo...
Amb aquesta idea, 10 anys, donant-li voltes al cap?
No, no, 10 anys escrivint de manera seriosa. O sigui, jo, abans d'escriure Leyes de Fuego, havia escrit 2 més, el que passa que mai van veure la llum.
Estan en un calaix.
Sí, sí, sí. Que no crec que la vegin, la veritat. I sí, sí, la veritat és que porto molt de temps i és molt difícil.
Va començar Criminologia...
Sí, però bueno, vaig començar el curs, el que passa que solament vaig fer 3 o 4 assignatures,
I va tenir prou.
Tenia moltes ganes d'escriure i no necessitava fer-ho.
Ho dic perquè aquest és un thriller, és una novel·la negra. Podem englobar-lo com a novel·la negra?
Sí, sí, és un gènere en el que em sento molt a gust, que no, a veure, tampoc em vull encasillar, no?, a la novel·la negra, però és un gènere que em sento molt a gust.
És revenja, és ràbia, no saber passar pàgina. Què impulsa el seu protagonista a enfocar la seva vida d'aquesta manera?
El protagonista és una mica... té les seves pors, li passa un succés que li marca la vida per sempre, tant a ell com a la seva família, com a seus pares, i ell, des de ben petit, bueno, vol canviar les coses i té les seves pors i, sí, sí, vol creuar la línia i fer la seva justícia.
El seu protagonista, l'Oliver Segarra, és jove, té diners, té,
sí,
una vida aparentment còmoda. No podia reclamar justícia pel camí que anem tots?
Sí, sí, sí. El que passa que ell volia fer-ho, diguem-ne, a la seva manera.
No s'ha anat massa lluny per ambientar aquest thriller? S'ha quedat a Barcelona i als voltants de
sí,
la ciutat. Trobarem molts escenaris que són força comuns a l'àrea metropolitana, no?
Volia fer una història molt, molt dinàmica, que la gent, quan el llegís, digués, hòstia...
Això és al costat de casa.
El millor és al costat de casa meva o és al meu barri o... Sí, sí.
Doncs li demanarem que obri el llibre,
sí,
que esculli un fragment i
a
així
veure,
que ens ho presenti una miqueta amb la seva pròpia veu.
A veure... 2 semanas antes, cerca de la Catedral de Barcelona, jueves 15 de abril de 2010. La puerta de la taberna se abrió y se encontró con una joven camarera que sostenía una bandeja llena de refrescos. Oliver Segarra tuvo que dar un paso atrás para no chocar con ella. Era un hombre de más de 1,80 m, bien proporcionado y atractivo, de 32 años. Tenía el pelo negro y corto y desde hacía varios meses se estaba dejando crecer el flequillo. Llevaba una camisa lisa de color índigo remangada, un pantalón chino blanco y una bandolera colgada del hombro. El sol de mediados de abril era intenso y molesto, así que, antes de salir de su casa, se puso sus gafas polarizadas de estilo aviador. ¿Va a pasar?, le preguntó ella, amablemente. Él volvió la mirada hacia su derecha. Observaba a un hombre sentado en la terraza y vio cómo éste le miraba. Levantaba su vaso de tubo y bebía a placer. Después le hizo un gesto con la mano para que tomase asiento. Entonces Oliver sonrió tímidamente a la camarera. «No, gracias». Y se alejó torpemente. Se sentó en silencio y miró el reloj. Eran las 12 del mediodía. Tenía la boca seca y las manos le temblaban. Con un leve tartamudeo pidió un whisky doble con hielo. Mientras esperaba a que trajeran la copa, permaneció en silencio y clavó la mirada en el tipo que tenía enfrente.
Com s'inspira Sergio Milán per escriure? Perquè aquí hi ha dos mons. El món, hem dit ja que el protagonista té diners, però clar, per fer justícia per la seva banda, haurà de baixar molt avall.
Clar, la història és cert que n'hi ha dos parts, o sigui, dos mons, no? Diguem-ne, el món del luxe, no? I el món dels baixos fons de Barcelona. I sí, l'Oliver Segarra, per fer justícia a la seva manera, tindrà que contactar amb unes persones, diguem-ne, no molt desitjables, que no t'agradaria trobar-te-les.
De quina manera escriu? Ja que és un escriptor novel, i ens deia això, que porta ja una dècada
escrivint.
Com ho fa?
Sort.
Es llevadora, es posa en algun lloc concret a escriure?
Doncs mira, tinc que dir que, perquè clar, jo ara estic acabant el segon llibre, la continuació, i tinc que dir que no té res a veure el que vaig fer amb Leyes de Fuego amb el que terminaré dintre de poc, perquè amb Leyes de Fuego recordo que n'hi havia dies que em llevava a les 9, 10 del matí i no acabava fins la 1, 2, 3 de la matinada.
Jornada intensiva.
Sí, jornada molt intensiva, i clar, crec que no és molt productiu de dedicar tantes hores per escriure. A veure, com jo ho veig, no? Que segurament hi haurà molts escriptors que ho facin d'altra manera, però jo amb Leyes de Fuego...
Hores i hores.
Sí, hores i hores i hores i hores.
I ara com ho fa? Ara fa una jornada laboral? Ara s'ha fixat un punt per entrar i per sortir de... No sé si d'un escriptori, si se'n va fora a escriure...
Doncs m'agrada molt caminar. Els dematins m'agrada llevar-me a les 8 i m'agrada caminar, donar voltes per pensar...
Allà pensa la història.
Per pensar la història, com l'enfocaré i tal. I sí, ara amb la segona part escric de dilluns a divendres. I depèn, no? Si tinc que fer moltes coses al pal de matí, doncs escric a la tarda i li dedicaré entre 2 i 5 hores com a molt.
Se sent satisfet d'aquest primer llibre? Ho dic perquè, com que està en el procés del segon, no sé si l'està gaudint suficient o no.
Bueno, la veritat és que estic molt content, perquè escriure un llibre és molt difícil, i quan el veig ara... Quan veig la portada del llibre, tinc que dir que ha sigut una feina molt, molt dura. I estic molt content, sí.
Molts elogis? Crítiques?
Bueno, les crítiques estan sent molt bones, Estic molt content perquè la majoria estan sent molt bones. Amb els seus peros, perquè és normal, perquè tinc molt que millorar, no? Tinc molt que millorar, sóc conscient, però en general, sí, estan sent molt bones.
Doncs per saber el millor i el pitjor de la condició humana i aquesta història de revenges de Barcelona, Leyes de Fuego, Sergio Milán Jerez, gràcies, molta sort.
Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Gràcies.
Un per un.
Fins aquí l'un per un de Montse Hidalgo. Avui hem escoltat a Sergio Milán Jerez amb aquesta interessant entrevista sobre la seva novel·la que acaba de presentar, la novel·la Leyes de Fuego. Tornem a la música i ho fem ara amb Quimi Portet, del seu últim disc, Tinc una bèstia dintre meu. Quimi Portet, que ara li estem descobrint les 12 de presentador. Les 12 de presentador de televisió en un programa ben curiós, ben interessant, com és Espècies Protegides, que s'emet cada dilluns a la nit per TV3. No us perdeu el capítol d'avui, que promet molt. Avui va de mussols, i en la promo d'aquest capítol no té perdut tampoc aquella frase on explica que avui en coneixerem de mussols i de totes les seves varietats, especialment amb un programa com avui, Espècies Protegides, amb tres gamarussos, fent referència als tres presentadors que hi intervenen. Va, de moment Quimi Portet, Tinc una bèstia dintre meu, també amb tota la ironia del món.
L'ajur me'n ve buscant
amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig, a cavall, en cotxe o a peu, prop del Pirineu, mirant de fer mal. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi. Lladres i serenos, peus de porc, tristes serenates vora el foc. L'ànima em fa figa i vinc boig. Fugen les pubilles i jo a la plec faig el boc. Si hi ha un conflicte i vols guanyar, l'altre bàndol l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic. Tinc una bèstia dintre meu, les venes de verí. M'escriu les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
Tinc una bèstia dintre meu, Quimi Portet, de molt bon escoltar sempre, i el tenim ben present aquí a Ràdio L'Escala. Ara és moment de l'altre esport, si en un dia, en dilluns, en què anem carregats sempre de resultats, d'estadístiques, de victòries, de derrotes, de què ha fet aquest equip, de què ha fet l'altre, doncs intentem recordar que el món és molt gran i que hi ha molt més que futbol i que bàsquet. Avui, a l'altre esport, centrem el focus en conèixer el tir amb arc. I ho fem de la mà de Núria Batet, presidenta del Club de Tir amb Arc de l'Arbós. És una secció, aquest altre esport, presentat per Eli Jiménez.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui ens posem en posició i apuntem perquè parlem de tir amb arc. Els orígens del tir amb arc els trobem en l'aparició de l'arc i la fletxa. A la cova de Sibuduru, a Sud-àfrica, es va trobar la primera punta de fletxa que supera els 64.000 anys d'antiguitat, mentre que els primers arcs, datant d'unes pintures rupestres trobades a les coves de Valltorta i Morella, dibuixos de fa uns 40.000 anys. L'aparició del tir amb arc, doncs, va revolucionar la caça durant la prehistòria. El cert és que des de molt aviat el tir amb arc es va destinar a finalitats bèl·liques. És el cas de la civilització clàssica, quan s'utilitzava un gran nombre d'arquers dins l'exèrcit. A l'edat mitjana, el tir amb arc a la guerra no va ser tan decisiu a l'Europa occidental, ja que s'optava més per l'espasa. A Àsia i al món islàmic, però, sí que va tenir un gran desenvolupament. Després de la invenció de les armes de foc, l'arc va passar a l'àmbit esportiu i es van formar els primers clubs europeus durant el regnat del monarca britànic Enric VIII, a al segle XVI. El tir amb arc va aconseguir rang olímpic a París l'any 1900, encara que la inexistència llavors d'un organisme internacional que establís un reglament únic explica la supressió d'aquest esport al programa olímpic. L'any 1931, 8 nacions van fundar la Federació Internacional de Tir amb Arc, que aquell mateix any va demanar al Comitè Olímpic Internacional la seva tornada als Jocs Olímpics, que es va produir als Jocs Olímpics de Múnich l'any 1972. A Catalunya, el tir amb arc va començar en el si de les activitats de lleure fomentades per l'Associació Excursionista d'Etnografia i Folklore a primers de l'any 1947. El tir amb arc és un esport olímpic que consisteix en el llançament de sagetes amb un arc per encetar una diana situada a diferents distàncies. Diferenciem en el tir amb arc quatre disciplines: el tir amb arc de camp, el tir a l'aire lliure, el tir en sala i el tir de bosc. I avui, per saber-ne més sobre aquest esport, hem parlat amb la Núria Batet. Ella és la presidenta del Club de Tir amb Arc de l'Arboç. Malgrat ser un esport minoritari, el tir amb arc, tal com ens ha explicat la Núria, està vivint un bon moment.
Aquest esport, de moment, sembla que està creixent. O almenys és la sensació que ens dona a nosaltres, o a mi, com a mínim. Sí, competim a base aquí a Catalunya i també a base estatal. Tenim algun company que fa europeus, bueno, internacional, directament. Mm-hmm. I des d'altres clubs, doncs, fan mundials... I això, i europeus, s'està movent a lo gran, a lo gran.
Aquest esport, com hem comentat fa un moment, és olímpic i això els ha permès certa notorietat i reconeixement, també per part del públic.
Bueno, la gent com a mínim ho coneix. El que passa, com que hi ha tantes modalitats diferents, la gent quan pot tirar una modalitat que no és l'olímpica diu, i això també es tira mal. Però sí, la gent ho coneix per força.
Amb tot, sovint se'l confon amb un hobby. És cert o no?
Però amb la gent que ens movem al voltant, doncs com que ja saben el que és, doncs ja ho veuen sí com un esport. Mm-hmm. El que dèiem, no? Com que tenim la modalitat que és olímpica, doncs la gent ja no ho veu tant com a un hobby. Que no deixa de ser un hobby. Mm-hmm. Però això no, els que poden viure són tres o quatre comptats.
El tir amb arc, potser pel seu origen, sempre s'ha relacionat amb la pràctica masculina. Volem saber si és així o no.
Si no m'equivoco, les primeres arqueres eren dones. Sí, que ho practicava més en el segle XIX, crec que eren les dones. Uh-huh. I després ja va anar passant més cap als homes, suposo perquè és el típic, no? Que la dona s'ha de quedar a casa, de cuidar la família i bla, bla, bla. Uh-huh. Però no és home-dona.
I ara, quin és el paper de la dona en aquesta disciplina?
Segueix havent-hi més homes. Uh-huh. Però hi ha molta dona, moltíssima dona. El que és més, a Barcelona, per les festes de la Mercè, fa una tirada única exclusivament per dones.
Homes, dones, grans i petits poden practicar aquest esport que, tal com ens ha detallat la Núria, també té una modalitat adaptada.
Des dels 6 anys, 7, fins que ja no t'aguantis res. Mm-hmm. Hi ha també l'arc adaptat, o sigui, gent amb minusvalia física, que mm-hmm. tiren. Gent amb un sol braç, amb un sol cama, inclús hi ha gent invident fent el tir amb arc.
Deu ser complicat, eh?
Jo ho he vist, aquest any vaig veure a Andorra i allò que mirava un home i dic, aquest senyor com és que no es mou? I m'ho vaig quedar, ostres, això és invident. No, jo tampoc ho sabia fins que no vaig pujar a Andorra a fer la tirada internacional. Vaig quedar al·lucinada. I l'home molt bo, eh? Mm. Com ho fan? Pues té un senyor darrere, un senyor, depèn de qui tingui ajudant-la, que més o menys li guia.
Pels més petits, la federació ha creat una escola catalana que s'encarrega d'apropar l'esport.
Amb els crios els agrada, però clar, si la família no acompanya, clar. Amb el nen per més que li agradi, si la mare o el pare diuen, no, això no, mm-hmm. doncs va, no fem res. Tenim escola, això sí, mm-hmm. tenim escola, és l'escola catalana de Tiramar, fem a l'Arboç, mm-hmm. bueno, en un dels diferents llocs de tot Catalunya que es fa, i allà és on ensenyem els crios, el que és tota la tècnica. Com s'agafa l'arc, com has d'agafar, com has de tirar, com has d'apuntar, com t'has de col·locar, perquè la col·locació de la persona també és bàsica. Mm-hmm.
Com acostumem a fer, avui també ens hem endinsat en la vida de la Núria per saber com van ser els seus orígens.
A la feina un company i feia, i sempre em deia, has de venir a provar un dia. Mira, has de venir a provar. I jo sempre deia, ara haig de venir a fer l'índio. I al cap d'un 2 anys que m'està insistint, un dia vaig anar a provar-ho, i ostres, m'agrada. I mira, així porto des del 2014.
I quin és el futur del tir amb arc?
No ho sé. Això ens hauria de saber nosaltres, també, per poder ser més grans. No sé, suposo que la gent en general s'hauria interessat més per els esports minoritaris. Mm-hmm. Començant des dels ajuntaments, governacions, federacions, jo què sé, tothom.
Ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Tenim Rosa Miñano, David García, Sebastià Fanola, no sé, del nostre grup, per exemple, tenim en Jordi Bornà, Marc Soler. Mm-hmm. No sé, tenim uns quants.
La flor más mustia de la ciudad. Insomnios de invierno, tú se congeló. Y desde entonces tu vida cambió. Aguanta y camina, Rosita Calamidad. Que la tristeza se alejará. Tú nunca te rindas y escucha bien mi canción, porque es tu blues y mi corazón.
Que no estás sola, que hay muchas rosas como tú. Qué duros los días, Rosita Calamidad, cuando no sabes ni dónde estás. Nunca te rindas y escucha bien mi canción, porque es tu luz y mi corazón.
Bella de Nueva Orleans. Nunca te rindas y escucha bien
avui entre somnis perduts es desfà la mirada barrejada en aquest punt. Avui el món ha caigut, vaig muntant cada peça d'un nou joc on falta.
Portes obertes, guiris borratxes, dins les dunes. A sa camada sonen més pinos, però els indecisos paren dins. Missatges, llums a derives, rasta poemes, sons d'imatges.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 2 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, la principal de la Bisbal, serenata.